Biblioteca bàsica.
Daniel Fernández, què tal?
Com estàs, Joan?
Mira, jo és que estic imaginant-me una nit a la Bretanya i sentint per la ràdio aquestes així semi de galena, aquest soroll de les ràdios antigues, i sentint algú que diu els sanglots de les violins de la tardor fareixen el meu cor amb una monòtona llanguidesa. I aleshores, quan en comptes de sentir això, la gent diria, quina llauna, tanco la ràdio i me'n vaig a clapar, dius, ah no, ara és l'hora, bretons o francesos, agafar el fusell i dius, s'acosta la invasió. Per això ha passat a la història Verlaine, no perquè li fumés un parell de trets al seu amant, sinó perquè va servir per tirar endavant el dia D.
Bueno, sí, expliquem l'anècdota. El divendres vam acomiadar la secció parlant de Rimbaud i avui tocava, és inevitable, parlar de Paul Verlaine. El que passa és que és veritat que n'hi ha uns versos. Això és un petit homenatge també al Joan Muller, que ens els recita constantment.
Oh, em fa un flash, sí.
Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Doncs això és un fragment de la Cançó de la Tardor de Paul Verlaine i que efectivament és el tema que la BBC és la consigna que la BBC va avisar que passaria en el moment que calia que la resistència francesa comencés a activar-se al màxim perquè la invasió estava propera. Vull dir que vaja, que això va ser l'anunci formal de que el desembarcament de Normandia i els plans per la invasió ja estaven en marxa.
Sense ell pretendre-ho, Verlaine es va convertir en un d'aquests poetes com Garcilaso o com D'Annunzio que portaven a una mà l'espasa i l'altra mà la ploma.
Sí, o com el cantant que ara no recordo, el de la Vila Morena.
El José Alfonso.
Ai, José Alfonso, per mare de Déu, com se m'ha pogut... Afonso, sí, com se m'ha pogut oblidar. Bueno, és dilluns, sí, escolta'm. Sí. Bueno, doncs Verlaine. Verlaine és un home fill de militar, nascut a Metz el 1844, morirà a París el 1896. És un home que intenta ser un home d'ordre, fins i tot va opositar per ser escrivent a l'Ajuntament, a París, i ho va aconseguir. El que passa és que el que volia era ser poeta, i aquí, clar, tots aquests tenien la influència tremenda de l'amic Charles Baudelaire, i la bohèmia, i la cosa negra, i l'esplint, etcètera, no? I per això, precisament, el seu primer llibre és els de poemes saturnins, o saturnians, com li vulguis dir, del 1866, que palesa, doncs, una crisi moral greu i que a més són poemes que ells mateixos parlen també doncs, de trastorns nerviosos i d'alcoholisme, etc. No? Ell va tenir una temporada bona, perquè resulta que el Verlaine, per fer la seva biografia ràpida, troba una dona, es casa, i llavors escriu, per exemple, La bona cançó, que és del 1870, que són unes petites obres d'un període de felicitat. Però després arriba la comuna, i amb la comuna arriba Rimbaud, i Rimbaud consuma la dissolució del matrimoni perquè es convertís en el seu amant. Després que Verlaine dispara els dos trets al seu amic i que el fereix, doncs acaba la presó, i al sortir de la presó doncs es converteix en el personatge que fins al final de la seva vida va viure enmig de la misèria i la degradació i completament alcoholitzat i peregrinant d'un hospital a un altre. Però malgrat això, és potser una de les màximes manifestacions del lirisme contemporani. Els joves el van reconèixer com a príncep dels poetes el 1894, quan li faltaven 2 anys per morir, i el seu ús de la llengua doncs, es va convertir en una mena d'utilització sensata i lírica, insisteixo, de tota la força aquesta que el simbolisme i la part fosca, ara que Star Wars està de moda, que el costat fosc de la poesia
exacte,
havia despertat en els francesos, no?
Doncs deixem aquí a Verlaine, que com a llibre, també com a tots els poetes, els posem tots, no?
Sí.
Benvingut, Verlaine, benvingut. Gràcies, Daniel.